Camins.
Mentrestant, a Can Barça, entre milers de renous increïbles... M'aclareixo la veu perquè s'ha de dir bé això. Resulta que Pedri no podrà jugar al clàssic de diumenge. No ha fet net de la lesió i escolta, que no. Serà un cap de setmana llarg fins que arribi el diumenge a les 9. Els culers ho esperem amb ganes. Signo l'1-0 a la italiana, també t'ho dic. Mentre arriba el moment, fem camins. Que sapigueu que en aquesta ràdio, avui, a aquestes hores, hi ha reunions extrafolàries a l'exterior. Hi ha reunions de diferents programes, tots allà reunits, i estàvem parlant de temes, i se m'ha transmès un concepte que és el FOMO. Carla Buigas, bona vesprada. FOMO, saps què és? FOMO?
FOMO, i tant, i tant. És el Fear of Missing Out. És la por a no ser, a no estar en algun lloc per perdre't coses. O sigui, per exemple, els divendres que jo no vinc a Camins...
Que són la immensa majoria...
Tinc FOMO, que és aquesta angoixa de dir... Ostres, és que no hi puc anar, què em perdré?
Clar. Doncs això està passant a l'exterior, en les reunions estranyes entre diferents programes, que algú s'aixeca i diu... No digueu res, perquè m'ho perdré. Per tant, no sé, jo aquest concepte no el contemplo. O sigui, parleu del que vulgueu ja, si m'arriba bé i si no, també. No hi ha cap problema. Però veig que tu estàs molt... Com és en anglès?
Sí.
Com és?
Fear of missing out. Por de perdre's alguna cosa.
Perfecte.
Bueno, més o menys.
Doncs està passant a l'exterior d'aquest estudi, està passant aquest FOMO, però constantment, a més a més. A tot això, us dic la bona vesprada. Bona vesprada d'aquest divendres 17 de març del 2023, dia 1 després de Salvador Aragonès i la seva rialla màgica. Ahir sense entrepà de pernil, però amb experta europea que ens va explicar moltes coses de com està el pati de l'economia des d'un punt de vista continental. Una mica embolicat tot, per cert. Dia 1 també després de Francesc Pere Andreu, president de la CENCAS, l'associació Centre Català d'Addiccions Socials, que ens va ajudar a entendre com funcionen les addiccions al joc online. Una temàtica complicada que encara té molt recorregut per fer una mica més segura. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, Salvatore inclòs, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, d'Instagram, caminsestel, pilotats per les mans expertes d'una Maria José Mendoza, que en aquest moment està sola, pràcticament sola, a la redacció. Hi ha un silenci allà, certes converses que ja va captant. Endavant, Carla.
Puc dir una cosa?
Per suposat.
Una vegada, Maria José Mendoza va dir que als minuts que estàvem nosaltres aquí fent l'informatiu i ella estava sola, era un dels millors minuts de la seva jornada laboral, perquè deia que així estava tranquil·la, que ningú la molestava.
Doncs el sentiment és mutu. Quan baixem aquí també estem una mica més tranquils. En fi, no us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, la pàgina web radioestel.cat i el Més Estel i el YouTube... i els directes de Jordi Cerdà clandestins de Twitter. I a la FM, si sou romàntics, ja ho sabeu, ens podeu trobar a la FM. Avui tenim divendres de revolució, com cada divendres tot un revolutum. Avui ens visita l'historiador Jordi Cerdà, un dels nostres més il·lustres tertulians, i l'elegantíssim i sempre interessant Toni Picó, que ara mateix està departint, assegut d'una manera molt, com dir-lo, molt casual, allò, molt casual, a la taula de la recepció. Estan Esther Bey i ell compartint, ara us retransmeto en directe, eh? Esther Bey està ensenyant-li probablement fotografies, com Ferran, què fa? Bueno, està ensenyant-li fotografies, fa així amb el dit, amb el mòbil, i Toni Picó interessadíssim. Ara li preguntaré quan entri què li estava ensenyant l'Esther Bey, a veure si ens ho explica. En fi, tindrem al Toni Picó i al Jordi Cerdà. Amb ells repassarem les notícies de la setmana i escoltarem les seves opinions. Un tema rere l'altre, tertúlia frenètica. I a la part final del programa...
Judit, Judit, ets aquell conte tan bonic.
No tenim David Serra, no tenim... no li toca el dia, no tenim l'Olma Giró, no tenim mariachis, no tenim tekels... que, en fi, no els tenim, però tenim Judit Caselles, cap de política de la casa, habitual dels passadissos del Parlament de Catalunya, amb els seus caminars tan particulars que no coneixeu, però aquí a la redacció són molt limitats. Us informa constantment de tot el que passa a la política catalana i avui al Camins ens explicarà com funciona tot aquest món, el Parlament, els passadissos, la intrahistòria, els entrepans que esmorzen i els que es dius per allà sotoboche. Avui tot això de la mà de Judit Caselles.
Bon dia.
I ara sí, sigueu benvinguts al magazín de la vesprada, la cua del lleó de la casa, des d'ara i fins les 9 és divendres, i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Siempre digo lo que pienso.
De dilluns a divendres.
Siempre digo lo que pienso.
A les 8 de la vesprada.
Siempre digo lo que pienso.
Amb Rafa Sanahuja.
Siempre digo lo que pienso.
Camins.
Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico, para representar a mi país están los deportistas, lo mío es soltar la lengua.
Espectacular la sintonia que s'han inventat entre Ferran Capdevila i Paula Moreno per introduir el Totum Revolutum d'aquest divendres. Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada, buenas tardes, guten Tag.
Salam aleikum.
Aquesta la tenies pensadíssima des de dilluns.
Sí, encara tinc unes quantes.
Bueno, doncs mica en mica, que la temporada és molt llarga. Senyor Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu? Tot bé, amics?
Molt bé.
Gràcies per venir, per participar en la nostra tertúlia de divendres. Em fa molt de goig sempre aquest moment de la setmana. Ara li deia al Toni Picó fora de micro, arribo els divendres, arribo just. Perquè a més vinc amb el Pol al matí no molt, el dia és llarg, etc. Però quan entro aquí a l'estudi, no sé què passa, que m'animo molt. Escolteu, per començar, si us sembla bé, ha mort Félix Millet. Llei de vida, tothom tenim un principi i un final. Ell estava condemnat pel saqueig del Palau de la Música, ha mort als 87 anys, havia sortit de la presó de Brians i l'havien ingressat en una residència pel seu delicat estat de salut. Clar, queden comptes pendents amb tot aquest procés, no?, de que havien viscut amb Félix Millet i tot el que havia passat amb el Palau de la Música. No sé si teniu alguna opinió, si voleu destacar alguna cosa al respecte o simplement dir el se'l sigui i seguir endavant, el que vulgueu, barra lliure.
Ja m'has robat la meva palca. Vale. Bueno, tothom sap el que ha fet, tothom sap el que va fer amb la seva filla, amb la família política, a qui va saquejar, a qui no.
El tema de la família política, aquí al Camins estem fascinats.
Amb el que li va robar la meitat de la boda.
És espectacular.
Es veu que de petit ja robava els caramelos als germans. I això no és broma.
A veure.
Però
és una cosa i l'altra és una altra.
No, però ho arreplegava tot.
Que facis que pagui la meitat el teu sogre o consogres, no?, de la boda de la teva filla, sí, i del seu fill. I tu quedis tu? O sigui, em sembla...
Em sembla
d'un miserable absolut.
És entre... Ell l'han pillat. Simplement que el van pillar.
És entre miserable i jugada mestra de geni, perquè, clar, és que al final...
Bueno.
No sé. Això, ja sabeu que els dilluns cada 15 dies ve Santi Jiménez, que ens porta crims cutres, el menudeo. Jo crec que li faré una invitació a fer una repassada a la trajectòria de Félix Millet, perquè veritablement és destacable. En fi, també tenim un altre amor que hem conegut aquesta tarda. No sé com valorareu l'amor de Laura Valenzuela. Sabeu qui és?
La primera presentadora, sí, de televisió espanyola.
Correcte, actriu, presentadora, ha mort als 92 anys. Exactament, va ser una intèrpret de les principals cares de televisió espanyola a la dècada dels 60 i va participar en una trentena de pel·lícules, moltes d'elles produïdes per qui després es va convertir en el seu marit, José Luis Dibildos. En fi, simplement he vist la notícia i dic, els hi treuré, a veure si em valoren. Laura Valenzuela, una senyora, podríem dir, una senyora de la interpretació i del món de la televisió.
És un gegant de la comunicació, jo dic en sèrio. Veig que el Toni riu, però és una senyora...
Jo no la recordo presentant.
És una senyora molt guapa,
sí,
elegant,
sí, sí,
educada, ho tenia tot.
Quin tipus, sí, de programa es presentava?
Bueno, programes d'entreteniment, d'actuació. Aquests programes que ara ja no es fan tant.
Avorridíssims.
Aquests programes de dissabte a la nit i de tarda.
Avorridíssims. Són aquests els que mai he mirat.
Bueno, però era un perfil... És que ara fa un altre tipus de televisió, però recordem que aquests programes van tenir el seu espai a la televisió espanyola.
Absolutament.
I els canals autonòmics, perquè jo recordo Canal 9, el desaparegut, sí, Canal 9, ara es diu A Punt, em sembla, o no sé, ja no sé. Però a Canal 9, aquest sábado noche fiesta, i José Luis Moreno per allà manegant, i David Cibera cantant, i en fi, i Rockefeller.
O sigui, era posar-lo per la tele i sortir corrents, jo crec, eh? Vull dir, perdoneu, eh?
Doncs,
però sí que van marcar una història.
Sí, sí, efectivament, ara ja no es fa tot això. Va, entrem en temes una mica més seriosos. Ara farem una mica d'història, perquè el govern català... Bueno, tenim les universitats una mica sacsejades pel tema dels abusos sexuals i els abusos de confiança, etc. El govern català ha defensat que la Universitat Autònoma de Barcelona hauria d'haver actuat més durament i amb més rapidesa des del moment en què les víctimes d'assetjament sexual per part de dos professors van denunciar al rectorat. Ho ha defensat així el conseller de Recerca i Universitats, important dir recerca, perquè avui ha vingut aquí a Can Marçà, Joaquim Nadal, i ha dit, som també de recerca, eh? Doncs ho destaquem, l'ha entrevistat el Pol Marçà arran d'aquests dos casos d'assetjament sexual per part de dos catedràtics a diversos alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona que s'han conegut aquesta setmana. Podem escoltar alguna de les paraules que ha dit Joaquim Nadal i després m'opineu una mica. Així opinava Joaquim Nadal aquest matí en aquesta casa amb Pol Marçà.
A vegades dona la impressió que l'administració, entre que es produeix una primera alerta i es ratifica una reacció, passa massa temps. Doncs no. Primer, a la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. I un cop això ha passat, en respecte dels drets de tothom, començar les actuacions.
Després també hem tingut una reacció des de l'Autònoma. No traieu els auriculars, però escoltaré un altre tall. L'Autònoma s'escuda que el marc legal li impedeix aplicar sancions en el moment de la denúncia. És Esther Zapater, secretària general i responsable de Polítiques d'Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'escoltem.
Els moments inicials d'un procediment no es poden prendre perquè això significa una vulneració de la presumpció d'innocència i també d'altres principis, amb la qual cosa jo estic totalment d'acord amb el conseller, però amb les eines que tenim, doncs hem d'aplicar el marc legislatiu. Estem en un estat de dret, per tant, davant també de qualsevol acusació, el nostre ordenament permet que la persona hagi de poder adduir, si més no, no, amb les seves al·legacions.
Joaquim Nadal contundent, dient que això s'ha d'atacar immediatament, preventivament, diu ell, i per la seva part Esther Zapater dient que hi ha un marc legal i que efectivament doncs, no és tan fàcil. No sé com veieu aquest tema. Sí, Jordi, endavant.
Bueno, el Toni jo crec que ho dirà molt millor que no pas jo, només ho introdueixo perquè ell és advocat, jo no. Però hi ha una cosa que sí que és preocupant, més enllà de que s'hagin produït els fets o no, que això ho determinarà la pròpia justícia en base a les proves. Estem avançant cap a una societat en la qual la presumpció d'innocència, que ens ha costat 2.000 anys arribar-hi, o sigui, és una evolució del dret romà, tinc entès jo, també va mirant, si m'equivoco digueu, però és una evolució del dret romà, s'està acabant i ara anem, sobretot, a una justícia emocional. És a dir, l'he denunciat i ja està, ja és culpable per tothom. I linxem-lo. Bueno, potser aquest senyor és culpable, però el que no podem fer és anar a justícies emocionals. És que jo sento que... I com que jo sento que, doncs ja està. O quan es fa un linxament a la televisió, aquesta persona ha fet això, ha fet allò. De tota manera, jo només volia introduir això i dir un altre. Home, jo del conseller Nadal sé que és un senyor, però representa un govern que a vegades més val que es tapi les vergonyes, perquè té en els seus membres, o té dins de les seves juntes directives dels elements del propi govern, un senyor que es vantava de contractar a persones amb les mamilles grosses. Ens en recordarem tots d'aquell...
Qui era? No em ve el cap.
Me'n recordo el nom.
Vaja.
Va dient que sí, però bueno, crec que ara està al port de Barcelona com a representant de la Generalitat. I també m'agradaria recordar que l'insigne escritor i exconseller d'Exteriors també va ser apartat per assetjar la seva pròpia cap de gabinet i les assessores. I era d'Esquerra Republicana. I no es va fer de manera preventiva.
Bueno, a veure, hi ha una cosa... Lluís Salvador.
Lluís Salvador.
El que recordo... A veure, una sanció és fruit d'un procés. D'un procés en el qual es posa de manifest quines són les proves que hi ha, el que ha estat acusat doncs, explica i raona perquè creu que no, i un procés contradictori en el qual doncs, es tenen en compte moltes coses. En qualsevol cas, a més, estem parlant d'un procés administratiu, no estem parlant d'un procés judicial. Bueno, el conseller fa política. I, evidentment, doncs, amb una cosa que han tardat molt temps en procedir a iniciar un procés, no? Doncs el conseller doncs, ha fet política. No hi ha res més. A mi el que em sembla molt, molt terrible, i fixeu-vos, no? Poses les notícies i les notícies són... Temes sexuals...
Cada dos per tres.
És terrible. I a més, amb menors. Portem dues o tres setmanes que amb el tema dels menors, assetjament sexual de menors, és esgarrifador. A mi m'esgarrifa moltíssim. I no entenc... A veure, escolta'm, el que si s'ha de perseguir, sens cap mena, s'ha de denunciar, s'ha de denunciar, s'ha de processar, s'ha de processar, però en qualsevol cas, què està passant?
I què fem amb la consellera Tània Verge? Què fem? Que també va agafar i va dir, pobres nens, aquests nens que han violat a la nena de 12 anys, és que també són víctimes. Aviam, en què quedem? O sigui, un conseller et diu que hem de fer de manera preventiva, sense proves, i és culpable. En canvi, uns altres que se sap que han violat, no, aquests pobrets, no els toquem. Aviam, això és una olla.
En qualsevol cas, torna a obrir, a més, també tot el tema, el debat de la responsabilitat penal dels menors, no? Cosa que jo crec que és perillosa. O sigui, millor no fer un calent.
És que darrerament, una paraula que estic escoltant, però a tot arreu, és inimputable.
Cert.
Que té lògica, perquè, és a dir, això com ho solucionem? Són nens, al final. I a mi m'ha agradat el que has dit, Toni Picó, perquè has dit, què està passant? No? És la pregunta, i de fet la setmana passada ens ho preguntàvem una mica també en aquesta taula, què està passant, no? És a dir, clar, hi ha un boom com a societat. Bueno, i Jordi, vas fer tot un al·legat d'un fracàs com a societat, d'alguna manera. I jo crec que és així, que el punt és aquest. Hi ha moltes coses en la nostra societat que s'estan ara mateix trontollant, des de l'economia fins als valors més fonamentals, com són el respecte, i ja està. Però clar, és que estem arribant a uns punts que a mi, veritablement...
El que jo crec, o sigui, pensàvem, o si més no, jo crec que nosaltres som d'aquella generació, sí, en què es va decidir que el millor que es podia fer en aquest sentit, perquè no passessin aquestes coses, eren educar-nos en valors, educar-nos en donar-nos molta informació. Sí. I tinc l'impressió de que se'ns ha donat bastanta informació, potser no tota, però que... s'està demostrant que més informació no significa més educació. I, per tant, hem fallat en aquest sentit i no sé molt bé per on hem de continuar tirant. El que sí crec és que l'educació és fonamental.
És que no és informació el que es necessita. El que es necessita és un codi mental, un codi de valors. I la societat postcristiana en la que estem vivint, doncs no té cap codi de valors. No té un codi hindú, no té un codi islàmic, no té un codi cristià, no té un codi jueu, no té res. És una societat postcapitalista, postcristiana, posteuropea, post.
Bueno, potser no té valors cristians, no té valors jueus, no té valors...
És que no en té cap.
Però té uns altres valors.
Ja, però són uns valors líquids. Líquids m'agrada l'expressió perquè al final defineix una mica la indefinició. Però és que al final és el que diem, bueno, hem d'educar. Ja, però si estem educant constantment sense cap regla, no? Perquè no hi ha regles, no es pot coartar la llibertat, no es pot violentar i tot és respectable, doncs arriba un punt en què la persona treu el pitjor de si mateix. I estic parlant de les famílies, no tant, en les escoles també, però estic parlant de les famílies, perquè al final jo crec que sóc un ferm defensor de que el que s'aprèn a casa és el que queda dins teu. Després el col·legi és un gran complement i ha d'anar tal... Però a les famílies ha arribat la deixadesa, la manca de temps, la mentalitat difusa...
I la tolerància amb l'entesa.
Molt segurament. Sí. A veure, perquè estem, o sigui, som una societat de la llei del pèndol. Ara estem amb una part del pèndol i després s'està començant a rebotar perquè tinc la impressió de que des d'alguns governs s'està entrant en gestionar les coses des d'una perspectiva d'una minoria i, per tant, la majoria comença a rebotar-se. Mm-hmm. I, no sé, us poso per exemple la llei trans. És un exemple. O sigui, conec molta gent que està molt enfadada perquè diu, com un nen o una nena de 12 anys pot decidir això? Clar, bueno, comencem, i a mi em fa molta por perquè en el just punt, o sigui, hem de trobar sempre legalment el just punt perquè no ens passéssim. I penso que portem uns quants anys que s'estem passant amb moltes coses i està creant una reacció totalment contrària que tampoc és bona des de la perspectiva.
Toni, principi aristotèlic de la no contradicció. Quan una cosa és contradictòria és que no és vàlida. T'agafen i et diuen... el teu gènere no ve definit pel teu sexe. Ah, vale, d'acord, puc ser un home o una dona. Però és un nen trans, operem-lo. Aviam, no m'acabes de dir que una cosa no va vinculada a l'altra, sí, però depèn, però no, però sí, a vegades sí, a vegades no. Aviam, en què quedem? No, i a més, és que es vesteix de nena, però terreny, hi ha vestits de nena.
És un terreny complicadíssim.
No, no,
escolteu, hem de fer una primera pausa. Parem, res, quatre anuncis, continuem encara debatint una mica més, i a més, afegirem una altra veu a la taula, una veu que molts dies ens diu bon dia.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Camins.
El nostre micròfon autònom, Judit Caselles. Caselles! Caselles!
Hola, Rafa.
Hola. A veure, minut i resultat al Parlament. Caselles. Molt bona connexió, millor que aquest matí amb la Raga, que està tot al revés. Vinga, bona nit i tapa't.
Gràcies, igualment.
El magazín de la vesprada.
Ai, el govern i la Caselles.
A Ràdio Estel.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in?
5 minuts que passen de 2:15. Al final s'estava dient que Paula és la que mana, perquè jo volia entrar i em deia, no, espera't, espera't. I jo, una persona que vesteix com Paula vesteix, amb la samarreta de la Motomami exclusiva, jo la respecto moltíssim. És fan de la Rosalía, ja ho sabeu tots. Tota Catalunya ho sap. Toni Picó, Jordi Cerdà, Judy Caselles, bon dia.
Bon dia.
Ja tinc el programa fet en aquest moment. Judy, cap de política de la casa, benvinguda al Camins, en versió tertuliana i seccionista.
Encantada, encantadíssima.
Ja ho sé, ja ho sé. I nosaltres també, que estiguis amb nosaltres. Ara farem una mica de tertulia i després de la segona publicitat, ens expliques què vius tu cada dia i què pots explicar-nos del que es detecta al Parlament, què es viu als passadissos, i aquestes dues persones que ens acompanyen, aquests dos senyors que tenen un passat polític, ens poden compartir anècdotes o sensacions. Volia treure un tema, a veure tu com ho portes això, que hem conegut també avui. El Tribunal Penal Internacional ha emès aquest divendres una ordre internacional de detenció contra el president de Rússia, Vladimir Putin, al qual acusa de crims de guerra a Ucraïna. Això és una novetat que tenim. Els càrrecs contra Putin es centren en les sospites de ser màxim responsable de la deportació a la força de nens des del territori ucraïnès cap a Rússia. I, en fi, ja sabem tots el que està fent Vladimir Putin. Ja sabem que les possibilitats que arribi Putin a la Haia i que sigui jutjat per crims de guerra és molt remota, però com a mínim tenim aquest moment i no ens oblidem que el conflicte segueix en marxa. Toni, Jordi, Judit, esteu convidats a dir una mica la vostra sobre aquesta notícia i sobre el moment de la invasió, etc.
Comença, Jordi, perquè no estarem d'acord.
No estarem d'acord, però per una senzilla raó.
Desempatarà la Judit, llavors. Estarà bé.
Segur que guanyarà el Toni, sí. Jo crec que l'acord penal internacional és una arma política al servei de l'imperi angloamericà. No dic que no tinguin raó en aquest aspecte. Ara, anem a ser sincers. És una extensió de la OTAN. No està reconeguda per més de la meitat del planeta. Llavors, sí, esclar, doncs mira, els americans han muntat una cosa que es diu Tribunal Internacional i qualsevol arxienemic de l'imperi angloamericà doncs serà portat a la justícia. I si no, doncs el mataran com van matar amb en Gaddafi. Això no vol dir que aquest senyor, el Putin, no sigui culpable, no sigui un genocida. Jo aquí no entro. Però si anem a parlar seriosament, doncs parlem.
Deixem a la Judit per al final, que ens ho rematarà tot. Toni Picó.
En part puc estar... en part...
Ja està, ja has picat.
No, no,
en part?
No, no, no,
això
no,
vol dir del tot?
No, no, no. Part... no, vull dir, serà efectiu o no serà efectiu? Segurament no. No me'n recordo si en Rússia ha signat el tractat internacional.
Ni Rússia, no, ni no, Índia, és que és igual.
Exacte.
Ni Xina...
Per tant, fins que no surti de territori rus, doncs ningú el pot enganxar. No? Però bueno, és representatiu, si més no, en aquest sentit, doncs, que hi hagi aquesta condemna, no es condemna, és...
No, és una ordre com de detenció.
Una ordre de detenció. Per tant, bueno, doncs, quedarà en res, però és una cosa més en aquest sentit de tot el moviment que estem visquent. A més, em sembla recordar que l'ordre de detenció és motivada pel segrest dels nens.
Sí, ho acabem d'explicar, efectivament. Exacte. El trasllat d'Ucraïna fins a Rússia.
Exacte.
Sí.
Per tant, jo crec que amb molta més raó.
M'encanta veure com el món occidental es preocupa tant pels nens russos i el millor de nens que al Iemen estan morint de gana no existeixen.
D'acord.
Bueno, una cosa que em fascina.
Sempre hi ha contradiccions.
Sí, em fascina. Aquelles nacions que tenen petroli, bauxita, or, diamants... o algun altre element bàsic per l'economia americana, els nens existeixen. En els altres no, es veu que són invisibles o transparents.
Casellas, tu ets de Parlament, però ens opinaràs sobre Rússia?
I tant.
Et volem escoltar, a veure, què pots aportar?
Doncs que al final aquesta ordre d'atenció jo crec que no ens ha sorprès a ningú. Era totalment esperable que s'acabés fent aquesta ordre d'atenció i al final... Com comentaven els dos, quedaran res, perquè qui s'espera que Putin s'acabi doncs, presentant davant de qualsevol jutjat o que sigui detingut? Vull dir, al final
seria
està molt bé, és la declaració d'intencions, però es quedaran res i el conflicte seguirà, vull dir...
O sigui, és un foc d'artifici, al final.
Bueno, és representatiu.
Té un valor simbòlic, podríem dir. No?
Com moltes de les coses que passen també en...
Més que simbòlic. Vol dir-lo com acabarà si Rússia no guanya. Perdona, Judit.
Sí, no, totalment.
Tot bé, Paula? Molt bé, doncs escolteu una cosa. Ens queden 20 minuts per arribar a les 9. Us trec un parell de temes ja... de desestrès, ens desestressem que acaba la setmana, a veure què opineu. Han tancat 3 setmanes els accessos al pantà de Sau per evitar l'allau de visitants. Ja sabem que el món... nosaltres tenim una secció a l'informatiu que es diu la gent és imbècil. Llavors,
doncs ho reflecteix molt bé, Rafa, jo crec que és tal qual.
La gent és imbècil. Llavors, aquí hem tingut, amb la sequera i aquest pantà que s'ha quedat buit, etc. La gent volia anar allà a fer-se el selfie, no sé què, i han decidit, no, tanquem-lo això, la mesura s'ha pres per raons de seguretat, diuen, però també vol evitar els col·lapses de trànsit i facilitar els treballs de trasbassament d'aigua cap a Susquehanna. Què us sembla el que passa amb aquestes coses?
Bueno, primer el problema de la sequera, posa de manifest el problema de la sequera.
Això ja ho tenim. Però...
Això està clar. Tenim... Segon, els peixos, que hi ha no sé quantes tones de peixos allà. A més, espècies invasores. Molt divertida la cosa. I tercer, la humanitat és tonta. O sigui cada vegada som més tontos. O sigui, a més, quines ganes tens d'explicar a la gent, perdoneu, ara ataco les xarxes socials, fer-te una foto allà, penjar-te-la a la xarxa social, quan quin interès té que vagis allà a fer-te la foto perquè tothom ho vegi. Zero.
No, i si al final anessin allà i es conscienciessin, perfecte. Però és que la majoria anirà allà i després no tindrà cap tipus de consciència i seguirà, doncs, tots malgastant aigua a punta pala. Llavors em dius, sí, mira, vas allà i dius, ostres, sí, he pres consciència, però no, quedarà l'anècdota, ho explicaràs als companys de feina, als amics, però no quedarà en res més que això. Al contrari, semblarà, doncs, com ara... No sé, sembla un nou atractiu turístic.
És això. És un postureig, el que tota la vida s'ha conegut com postureig. Jordi, vols...
Sí, Toni, em sembla que des de Sau parlaven que ni això. O sigui, que la gent anava només a fer-se la foto i se'n anava. I no es quedava dins el poble. I estàvem molt, molt emprenyats per això.
Jordi, vols una frase?
Ho han dit tot i ho han
dit tot.
Bé. No puc aportar.
Mira, ens entenem molt bé en aquest tema.
Dos notícies...
Ara un moment. Ara sí. No vull veure que ningú vagi d'amagat al pantà d'aquí 2 dies.
T'imagines que
perquè,
Jordi Cerdà...
Perquè, clar, potser no ho pengen a les xarxes, però diuen, ai, mira, ara som curiosos i, no, però... i els veiem a...
Mira, Toni Picó, jo que ja els conec, els vaig presentar. En Toni Picó, si va, que no anirà perquè és una persona amb seny, no sabràs res, perquè ell és discreció pura. Jordi Cerdà, si va, farà un tuit en directe.
I estarà allà dient, mireu a la gent i no sé què, i podràs connectar-te i veure el que estàs berenant i el que tu vulguis.
Doncs així, potser hi van el mateix dia, no? Es troben allà de casualitat.
Això estaria bé, això estaria bé. Escolteu, dues notícies ràpides abans de la segona publi. Dos pilots sancionats, pilots d'avió, per posar cafè i pastes sobre el comandament de l'avió en ple vol. M'agrada molt aquesta notícia.
Sobre el panell de control, vols dir?
Sí, ells van a fer el cafè i ells el van posar allà i en fi, aquí no vull cap opinió, només que em venia de gust compartir que la gent ja arriba a uns extrems, saps què vull dir? I després una també m'ha cridat l'atenció. Les monedes de cèntim estan sent un mal de cap per al comerç, perquè els comerciants no poden prohibir pagar amb aquestes monedes, però alguns miren d'evitar-les perquè perden diners en portar-les al banc perquè els hi cobren com una comissió per fer-los el canvi.
Pues tenim des d'aquí Ràdio Estel tenim la solució.
Ah.
Hi ha el supermercat Condis de República Argentina, no estic fent publicitat, però hi ha una màquina en la qual hi tires totes les monedes de cèntim i et dona o els diners o un tiquet.
Doncs mira, és interessant. On està? República Argentina?
A República Argentina amb Craivinkel, a la vora de Craivinkel.
Sí, sí, sí. I ens diu Paula Moreno que al Carrefour de la Maquinista també tenim. Per tant, demà, doncs, igual 3 milions de persones en un lloc i 3 milions de persones en l'altre.
Si us fan pagar 0,99, què feu?
No, jo dic quedat el cèntim. Ah. Sempre dic quedat el cèntim.
A mi el meu problema jo que ja tinc és que jo vaig sense efectiu permanentment per la vida. Però sigui, soc d'aquestes generacions que jo vaig ja amb el mòbil, pago tot amb el mòbil i pagaria, ja sé que fa molta ràbia, però pagaria un euro amb el mòbil. O sigui, jo vaig a un cafè i dic, perdona, però puc pagar amb el mòbil? Sí. I sé que amb ells per tema comissions no els hi acaba d'anar bé, llavors sempre intento, si puc, a vegades tenir alguna cosa d'efectiu, però
escolta,
bueno, ja fa molt de temps
que normalment mai et diuen no, eh?
No, és veritat, a la majoria de llocs et diuen que sí.
I han baixat molt les comissions en aquest sentit.
Rafa, pots estar tranquil pel tema de les generacions, perquè jo que sóc més gran que ella, també pago només amb targeta o amb telèfon.
Fantàstic. Escolta, fem una segona pausa, va, i escoltem a la Casellas que ens explica les seves batalletes al Parlament, que em ve molt de gust. A més, estic molt encuriosit perquè has entrat sense papers. Sense papers. Judit Casellas, sin moderació.
Nena, estic boig per a tu. Em passo els dies esperant.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Bon dia, Casellas, sobretot.
Rafa, bon dia.
Tot bé, els pressupostos, Casellas, bon dia.
Tot prou bé, ha estat un bon dia.
Bon dia al Parlament, Casellas, per tant.
Sí, podria haver estat un mal dia, però ha estat un bon dia.
Ha dit alguna cosa destacable per Aragonès, Casellas, bon dia.
Bon dia, Rafa. Sí, quan ha arribat ens ha donat a tots i a totes el bon dia i ha declarat que esperava que fos un bon dia.
Molt amable, eh? Per Aragonès és un bon tio.
Sí, avui ha estat un bon dia pel president.
Saludem en una estona, Casellas, bon dia.
Perfecte, Rafa, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Camins.
Ràdio Estel.
Ai, la Casellas.
Explicant històries.
Tira. Tira, perquè, clar, estic dient, bueno, que entrem, però aquí bull, aquest estudi ara mateix és una festa, ara mateix és una festa. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia.
És que ens encanta com ens saluda la Casellas i li hem agafat aquest punt. Som teus, Casellas, perquè, clar, evidentment, no tens papers. Et passes la vida al Parlament d'aquí cap allà. Ara aquí mateix els nostres tertulians, Toni Picó i Jordi Seguet, estaven interrogant, escolta, què passa amb aquell, què passa amb l'altre? Com és la vida allà, seguint l'actualitat política, el dia a dia, tots els debats i aquesta convivència, no?, de partits i
partits amb periodistes.
Com te l'imagines, Rafa?
No tinc, és que no ho sé. No, no, jo m'imagino molt, no sé com dir-te, moltes converses. La gent doncs parlant-se molt en els passadissos, segurament, perquè m'agrada molt aquesta fase, que no sé si era de Churchill, aquesta de la política fa estranys companys de llit, no? I a lo millor converses inversemblants, no? I dius, bueno, aquest està parlant aquell, i què passa aquí, no sé què. I m'imagino els periodistes traient, no sé com dir-te, molt observadors.
Sí. Sí, jo crec que és la clau, és observar moltíssim, sobretot tant el que passa dins de l'hemicicle, però també amb el que passa fora de l'hemicicle. És a dir, és molt important, per exemple, quan tu segueixes un debat al Parlament, ja sigui la sessió de control o qualsevol altre debat que es faci, és molt important doncs, seguir els discursos, però també sortir a fora els passadissos, un cop acabat, anar a buscar les reaccions doncs, dels mateixos polítics i també dels caps de premsa, que et donen aquest valor afegit perquè tu puguis doncs, explicar amb més detall què passa en el Parlament, perquè al final una cosa és el discurs públic i l'altra és també la informació que tu hi puguis afegir a partir del que t'expliquen fora de micròfons. A veure, també he de dir que sí que es mullen fora de micròfons, però que tampoc són els teus amics. És a dir, sempre...
Millor.
I és com ha de ser, evidentment. Sempre mantenen com el...
Un punt
el
seu... de distància, clar, evidentment.
I és evident. Ells estan treballant, tu estàs treballant, i per tant s'han de mantenir les formes i també són conscients de que al final tu ets periodista i de que estàs treballant i que publicaràs una informació. Per tant, no et pensis que es deixen anar doncs com et podries deixar anar si anéssim ara aquí al bar, i ni molt menys, però òbviament sí que hi ha un moment de més distensió. És cert també que ells són molt conscients de que tenen uns interessos al darrere i per tant sempre et van a criticar a qui volen criticar. És a dir...
Aquest és el que estava pensant, és a dir, saben que tenen aquí una eina amb els periodistes. Per tant, moltes vegades el discurs és interessant, no? Jo li explico això perquè digui això, però també m'interessa que no sigui oficial, sinó que d'alguna manera rellisqui per allà, no?
Els off the
records. Els off the records, exacte.
T'han dit alguna vegada això de... Bueno, t'ho explico, però, si us plau, no em citis o no...
Diuen molt, això és en off, això és en off.
Això és en off.
Val? Que vol dir, no ho pots dir-ho textualment, pots citar fons del partit, però vigila també que si, per exemple, et faig servir alguna expressió una mica més pujada de to, doncs no la facis servir literalment. És a dir, si, per exemple, em critiques amb nom i cognoms, doncs la dirigent d'un altre partit polític i fa servir doncs, una expressió que potser políticament no és del tot correcta, no me la citis, sisplau, però és perquè tu entenguis a què ens estem referint. Ja et dic, normalment felicitacions no en sents. O sigui, jo no sento, per exemple, els d'Esquerra felicitant a Junts per Catalunya perquè ha fet alguna cosa bé. O sigui, això no passa. No passa mai. Per tant, el dia que ho vegi, crec que t'ho explicaré, Rafa, perquè estaré una mica...
Impactada.
Impactada.
Escolteu, si teniu alguna pregunta en barra lliure per la Caselles. A mi, ara, una mica fora de micro, preguntàvem per la convivència entre partits més enllà de l'hemicicle, no? Després en els passadissos, i sortia el nom d'un partit concret, que és Vox. Com es relaciona Vox amb la resta? Perquè, clar, sí que és cert que és un partit amb moltes connotacions, per dir-lo així.
Doncs ja saps que aquí a Ràdio Estel no el seguim. Nosaltres, sempre que parlen al Parlament, no els hi traiem talls de veu ni els citem. Únicament ho fem si és en un cas molt excepcional, però la tendència és no donar-nos veu. I en el Parlament estan, la veritat, molt, molt marginats i no marquen gens l'agenda mediàtica. És a dir, sí que fan intervencions, però moltes vegades no marca l'agenda, no els veus tampoc mantenint relacions amb representants d'altres partits polítics, no els veus massa per als passadissos. Aleshores, estan com bastant aïllats dins del Parlament. També, moltes vegades, els mateixos partits, en alguns casos, han fet com una espècie de cordó contra Vox. I crec que el Parlament està funcionant bastant bé. No és per cantar victòria, tampoc, però de moment crec que les coses s'estan fent prou bé.
Vale. I com a... Bueno, si teniu alguna cosa a afegir, ja veig que no, eh? Que esteu escoltant.
Ja ho he dit, que en el box li practiquen l'ostracisme. Jo ja m'ho imaginava. I que són uns outsiders, vull dir, estan allà com si fossin uns marcianos. És això,
sí,
no?
Sí, és això. Ara sí que està marcant més la gent del Congrés, però esperem que no aconsegueixin fer-ho aquí al Parlament. Que també se n'hauria de parlar de Tamames i de Vox al Congrés, que ho veurem tot dimarts, que no saps fins a quin punt se li hauria de donar veu o no se li hauria de donar veu a tot el tinglado, però òbviament també és un partit amb representació, no? Llavors...
És veritat. Escolta, i tu detectes, sense dir noms, bueno, tu mateixa, però detectes amistats entre estranyes que dius, mira, aquesta persona i aquesta, que en principi no haurien de tenir massa relació, doncs sí que la tenen.
Vull dir, per exemple, entre polítics de diferents partits.
Sí, 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 sí.
Sí, sempre hi ha casos, o sigui, és veritat que depèn de qui lideri unes negociacions...
I matrimonis.
Que després han acabat malament.
Ui!
Alguns sí, altres no.
Clar, o sigui, jo he parlat d'amistats,
però... A veure, l'Arrimadas la tenim amb dos fills ara mateix, eh? O sigui que...
Ha sigut fructífer el tema amb les Arrimadas. No, clar, jo he parlat d'amistat, hi ha molts tipus d'amistat. Amistat amistosa, amistat carinyosa, el roce fa el carinyo al final.
Sí, no, és evident. Al final, pensa que si tu, per exemple, estàs negociant un tema amb una...
Un segon, Caselles. És que aquí els Jordi Cerdà i Toni Vigo s'estan descollonant.
Sí, a veure, volem saber què passa.
No, és que clar, jo sempre dic, si rieu, rieu fort, perquè a mi m'agrada la rialla a l'estudi. Us fa gràcia el tema, eh? Perquè segurament en el vostre passat heu...
Home, jo fa molts anys que ja no vaig pel Parlament, però si hi havia amistats molt carinyoses de partits polítics que deies, no pot ser, no, això és impossible, si s'estan matant
los
aquí...
Los polos opuestos se atraen.
I després en l'ascensor apreten a l'estop i es queden en allà.
Uau! A veure, això ho tenim en fons oficials?
Jo crec que el Toni també ha vist coses rares.
No, a veure, jo trenco... No he vist cap...
No, com la Batet, no?
La Batet es va casar, sí, sí.
Es va casar amb la Salle del PP.
La Salle, vull dir... Van tenir una parella de nenes i es van separar. En qualsevol cas... Una PP, una altra PSOE.
I hasta aquí la història d'amor.
Exacte, sembla. En qualsevol cas, o sigui, jo trenco una llança a favor de l'amistat entre gent... Amistat, he dit. De la gent de diferents partits que estan representant en els òrgans parlamentaris. Perquè és molt bo. O sigui, a veure, evidentment tu representes unes creences, unes polítiques, però en qualsevol cas pots entendre personalment amb altres persones i això és bo, perquè a més retroalimenta la bona política, jo crec. Perquè moltes vegades s'aconsegueixen coses, sí. Es fan coses...
Els ascensors. S'aconsegueixen
coses. Pel bon rotllo personal que pot haver.
Les negociacions avancen molt més i es poden tancar acords senzillament perquè hi ha bona relació entre les dues persones negociadores. Es poden tancar més acords que no tant potser per la ideologia del partit en un determinat moment, i això és molt sa, i al final també la política es basa en acords. Totalment. Aleshores, jo també estic molt a favor de que hi hagi bones relacions entre els diferents espais polítics.
Viva la MUC.
Al Parlament de Catalunya també dieu els canutazos? Els canutazos?
Sí, sí. Igual, no? també ho diem. I també entre els periodistes ens encanta...
Què us encanta?
Doncs parlar dels possibles rumors d'amistats i amorosos entre polítics. Això ens agrada,
o sigui,
molt, també.
Els comentaris de xafarers...
Això ens agrada.
Fantàstic.
I tant, i tant.
Escolta, qui és molt simpàtic allà al Parlament? Qui és molt simpàtic? Ui, ningú. Alejandro Fernández.
Sí, és simpaticot, però manté molt també el seu posat. Però, per exemple, et diria que una persona molt propera, o almenys que a mi em sembla molt propera, és la Laura Vilagrà. La Laura Vilagrà és una política que em sembla propera, em sembla sincera, i que quan ens explica temes en off, la veig amb bona intenció al rerefons.
No, em fa gràcia, perquè jo no la conec, però és molt, molt interessant el que diu, perquè jo des de fora penso, vaya borde. I, en canvi, ella, que la tracta, diu que és una persona agradable. A vegades no és tant el que mostren.
Sí.
És interessant. I amistats entre periodistes que van a berenar, Caselles, això també passa al Parlament? O no?
A veure, al final, clar, al Parlament hi ha totes les feines, no? Vull dir... És que, no, clar, vull dir-te que al final meló... passes moltes hores, però no és el meu cas personal, si la pregunta.
No, jo no insinuava res, jo preguntava...
Però al final passes moltes hores i és obvi que creïs amistat, no? Vull dir que nosaltres al final també pensa que moltes vegades, quan acaben les sessions de control del govern, els dimecres anem a dinar de forma conjunta al menjador del Parlament. Aleshores, allà és inevitable que també comentis i que creïs una relació doncs, més estreta entre...
Efectivament. Gaudeixes de la teva feina?
Molt, moltíssim.
I a nosaltres ens transmets la informació política de manera... A mi m'encanta com ho fas, ja ho saps. És que t'ho he dit en privat i t'ho he dit en públic i ja no sé com més dir-t'ho. Caselles, si vols tornar a aquest
doncs
espai...
Doncs encantada, ja ho saps.
No? Ha estat bé, no, la Caselles? Molt bé.
M'aproveu?
Sí.
Més que aviam què diuen en off, perquè potser ara en públic queden bé i després potser no, però diuen que no m'aproven, Rafa? Això és un altre tema.
Estic convençut de que són sincers en directe i fora del directe. Toni Picó, Jordi Cerdà, Judit Caselles, mil gràcies per estar amb nosaltres i acabar la setmana en directe aquí al Camins. Gràcies. Gràcies.
A tu.
Recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins, amb un home que de petit tenia la mateixa mirada de pillastre, avui ha ensenyat fotos a la redacció, que té ara Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Júlia Julve, aquesta setmana també amb Sílvia Muñoz i Pere Juventí a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans d'una malalta, Maria José Mendoza, malalta de la seva feina, perquè li encanta. I la clau de tot plegat... Paula Moreno, les vies de soia el muntatge musical. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9, edició Buigas. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns. Vinga, va, ànims, a veure si ha guanyat el Barça. I això us dona una mica de vidilla. I pels de directe acabeu de passar un bon cap de setmana i una bona nit. Nosaltres que ho deixem aquí, però dilluns, si TH no ens fa un pedri i no ens convoca per jugar, ho tornarem a fer. Judit?
Ho tornarem a fer.
Bon dia.